Bon dia, què tal? Com esteu? Matí gris, amb núvols i a l'espera d'aquest canvi de temps, d'aquesta pluja que tant de bo arribi aquesta nit i matinada. Així encetem aquest dijous 7 de març de 2024 al Penedès en xarxa. En nom de tot l'equip us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. I el sumari tot seguit per arrencar us farem 5 cèntims de com transcorreran aquestes 3 hores de ràdio fins les 12. Així que acabi el sumari, agenda cultural i lúdica molt i molt marcada pel Lila per la commemoració del 8M, una agenda que recorrerà tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès i que us explicarem emissora a emissora d'aquí uns minuts. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. I a 4:05, directament jove, amb la Núria Mallofré i l'Elisabet Muñoz, que ens presentaran la nova assessoria laboral del CIAJ de Vilafranca. I per acabar, connexió amb l'oficina jove del Baix Penedès. A les 7 d'aquesta tarda, Noia i Calafell donen el tret de sortida a la 80a edició de la Copa del Rei d'hoquei patins que es disputa a Calafell. En parlarem a l'entrevista de les 10 amb els tècnics de Noia i Calafell, Pere Vàries i Ferran López. Tot parlant d'hoquei patins i d'aquesta Copa del Rei amb els dos equips de casa que la disputen, ens plantarem a 10:15, segona cita d'aquest matí, amb l'actualitat penedesenca. Seran 5 minuts per actualitzar-nos i seguim amb l'enclau d'igualtat, avui destinat, evidentment, a la commemoració d'aquest 8M Dia Internacional de les Dones a Vilafranca. Entrevistarem la periodista penedesenca Txell Feixas, Premi Nacional de Periodisme, que serà l'encarregada de pronunciar a dues veus la conferència institucional demà. I també tindrem la Teresa i la Gemma Planes, amb les quals repassarem la resta d'activitats. A les 11:06, alimentació conscient amb la dietista nutricionista Esther Milà. Avui farem prevenció i molta davant la imminent operació biquini. A 11:45, de nou flaix informatiu, aquests 5 minuts que ens serveixen per actualitzar-nos, per saber què passa a les nostres comarques i entomar ja la recta final d'aquest dijous. Els dijous, a partir de 11:15, després d'aquest últim flaix, sempre la música és la protagonista, sona la música. Amb diferents formats que tenim, avui toquen novetats, llançaments, col·laboracions i avançaments a càrrec de l'Eli Jiménez. I per seguir actualitzats més enllà del Penedès, butlletins horaris amb els quals connectarem a les 10, a les 11 i a les 12. Déu-n'hi-do, no? Doncs som-hi, ens hi posem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
obrim aquesta agenda cultural per la primera pàgina. Comencem a l'Alt Penedès, a Olèrdola, Canal 20, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Doncs comencem el repàs de l'agenda cultural aquesta setmana amb molts actes relacionats amb el 8M. Comencem amb Castellet i la Gorral, on aquest divendres, 8 de març, a les 7 tindrà lloc la lectura del manifest i un col·loqui a càrrec de l'Anna Ferran, veïna del municipi, a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'endemà, el dissabte, a les 9, hi haurà el sopar de dones. A Santa Margarida i els Monjos, avui, aquesta tarda, a les 7, a la Casa de Cultura Mascatarro s'inaugurarà una exposició, Fils de Vida, que recupera el testimoni de 6 veïnes, protagonistes de la història local, amb les seves vivències i la mirada femenina dels esdeveniments. El divendres, a les 9, a la Societat La Margaridoia, hi haurà el sopar de dones, i el diumenge hi haurà una ruta urbana sobre les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos. Aquesta passejada tindrà sortida a les 11 des de la pista poliesportiva. A Castellví de la Marca, demà divendres, a les 8, hi haurà la lectura del manifest, també s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament i hi haurà l'actuació de la coral infantil El Petit Bailet. I tot seguit, a les 9, a la Societat Cultural La Monienca, hi haurà un sopar. A Olèrdola, demà divendres, a la 1 del migdia, hi haurà la lectura del manifest a la sala de plens de l'Ajuntament i per la tarda, a les 4, el Servei Jove d'Olèrdola ofereix un taller de tasses feministes al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. Dissabte hi haurà la tercera calçotada popular i el cinquè mercat de segona mà i artesania a Can Trabal. I per la tarda, a 7:45, al local Rosent Montaner, a Sant Miquel, acollirà la xerrada de l'Alma a la Minos i tot seguit també tindrà lloc un sopar de germanor. El diumenge, dues visites. En primer lloc, Visibles i Invisibles, Dones de la Civitas Olèrdola, el conjunt monumental d'Olèrdola, a les 11, o si voleu conèixer totes les característiques de la Torre de Moja, a les 12 tindrà lloc una visita guiada gratuïta. A la Granada ens proposen dues xerrades tallers per aquest cap de setmana. El divendres a 7:45 hi haurà la xerrada Dona Metacíclica, la transformació de la dona als 50, i dissabte a la tarda un taller per a mares i filles d'entre 8 i 12 anys. I al vespre un sopar de la dona, el segon en aquest cas, i tots els actes tindran lloc al Centre Cívic. Si ens n'anem cap a les cabanyes, es podran visitar dues exposicions aquest cap de setmana. Demà divendres es presenta l'exposició Dones Cabanyenques a les 6 de la tarda i el dissabte també hi haurà l'exposició i la taula rodona sobre viticultores del Penedès a les 6 també. I també el dissabte hi haurà un maridatge de vins i caves amb les iaies. El diumenge és el dia del cinema a les cabanyes, pel matí a les 11 cinema infantil i a les 7 de la tarda el cicle Gaudí amb la pel·lícula El mestre que va prometre al mar. Tots els actes tindran lloc al Centre Cultural i Lúdic. A Sant Cugat Sesgarrigues, avui dijous, a 7:45, a l'Auditori del Centre Cívic s'inaugurarà l'exposició Converses a peu de vinya i també hi haurà una taula rodona amb l'autora del llibre, Maria Rosa Ferrer Galimany, i les viticultores del municipi que han participat en el llibre. I demà divendres, sopar de dones per a grans i petites. A Sant Martí, també avui, aquesta tarda, a les 5, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, l'Hora del Conte, amb contes que vetllen per la igualtat, a càrrec de Laura Rubio i recomanat a partir de 4 anys. I demà divendres, lectura del manifest i sopar del Dia de la Dona. A Torrelles de Foix, també demà divendres, a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove de Torrelles, hi haurà un taller de pancartes reivindicatives. A les 6, a la plaça Lluís Companys, es farà la lectura del manifest i a les 7, a l'Escola Carau de Peguera, hi haurà un taller de defensa personal. I el diumenge, el Casal Torrellenc acollirà el 30è dinar de les dones. A Pax, demà divendres a les 8, al Centre Cívic, lectura del manifest i recital de poesia. I el dissabte, a les 6, la roda de teatre arriba a Pax amb l'obra La vella vetlla i també el centre que tindrà lloc al Centre Cívic i al vespre un altre sopar de la dona, en aquest cas de la dona i la igualtat. A Vilobí, el divendres a 6:45, al Centre Cívic, manifest infantil del Dia de la Dona i també a continuació tindrà lloc un espectacle familiar. A les 7, a l'Espai Sènior, taula rodona sobre el llibre Converses a peu de vinya i inauguració de l'exposició Viticultores del Penedès, amb dues a càrrec de Maria Rosa Ferrer. El dissabte, a 9:15, al Centre Cívic, lectura del manifest del Dia de la Dona a càrrec de l'alcaldessa i sopar de la dona. I acabem aquest repàs amb Pontons, on demà divendres tindrà lloc una taula rodona per debatre la situació actual de la dona al Centre Cívic a 9:15.
Agafa el relleu en aquesta agenda cultural i lúdica i reivindicativa. L'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès en un cap de setmana especialment marcat per la celebració demà del 8M, el Dia Internacional de la Dona. Comencem, de fet, avui mateix a Sant Quintí perquè arrenquen els actes d'aquest 8M amb un taller de decoració de bosses de tela de 4 de la tarda a 8 del vespre a l'Espai Jove. A Mediona s'inaugura avui a les 6 de la tarda al Pantinquillo l'exposició sobre la vida i l'obra de l'escriptora i filòsofa Simone de Beauvoir. A Sant Pere de Riudebitlles, de 6 a 8 del vespre, es farà un taller de cuina a les Escoles Velles i a Torrelavit, i en el marc dels actes del 8M, es durà a terme un taller de joieria amb Montserrat Ferrer a les 5 de la tarda al Casal de Cultura. I anem ja amb el 8M, i és que demà és un dia molt farcit de propostes i també de reivindicació a favor de les dones. A Sant Sadurní, l'acte central d'aquest 8M es durà a terme a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb una dinàmica conduïda pel col·lectiu Sense Feminista. També hi haurà l'actuació de l'Escola de Música amb temes composats per dones, testimonis reals, la lectura del manifest, actuació dels balls populars i, a més, se'ns assua tot. Ha quedat a les 7 de la tarda a l'Escola La Pau per fer un circuit corrent de 30 minuts per arribar fins a la plaça de l'Ajuntament i poder assistir a la lectura del manifest. A Sant Quintí i dins dels actes d'aquest 8M es presenta la nova junta de l'Associació de Dones a 7:45 del vespre a la sala polivalent del Centre Cultural del Jardí. Després es farà la lectura del manifest a càrrec de Jana Martínez Massana, també el sopar de dones quintinenques i glosada reivindicativa a càrrec de Marta Gispert, Laia Catalina i Alba Tomàs. Sopar del Dia de la Dona també a Sant Pere de Riudebitlles, al Centre Cultural i Recreatiu. A Font-rubí, més actes del 8M amb un joc de pista gegant a les 5 de la tarda a l'Espai Jove a la Barraca. A les 8 del vespre, lectura del manifest a càrrec de la Pilar Bonaterra, presidenta de l'agrupació coral de Font-rubí, al Centre Recreatiu de la Cooperativa. També hi haurà sopar de celebració del 20è aniversari del Dia de la Dona a Font-rubí i teatre amb animals de companyia de la companyia Trezzo a partir de les 10 de la nit a la cooperativa. També celebra aquest 8M a Olesa de Bonesvalls i és que a la 1 del migdia es farà la lectura del manifest i també es pintarà un mural a la plaça de la Vila amb la col·laboració de l'escola Pont de l'Arcada. A Subirats es presenta a 6:45 de la tarda i en el marc d'aquest 8M el llibre Les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines d'Elisabet Font a la sala polivalent del centre de Sant Pau. Mentre que a Torrelavit hi haurà un tast de vins per a dones a càrrec de la Gutimada a les 7 de la tarda a la sala de dalt del Forn d'en Pep i sopar de la dona amb bingo i espectacle a partir de les 9 del vespre al Casal de Cultura. Anem a dissabte i tornem a Sant Sadurní perquè a la 1 del migdia al celler de la Fassina Gran de Can Guineu hi haurà trobada de corda amb les escoles de música de Sant Pere de Ribes, Hostalets de Pierola, Piera Sant Sadurní i l'Escola de Música de l'Alt Penedès. A partir de les 2 del migdia i dins els actes del 8M, dinar de la dona al restaurant La Masia de Sant Sadurní i organitzat per l'Associació de Dones de Sant Sadurní. A Subirats, a les 12 del migdia, a la sala polivalent i dins els actes del 8M, xerrades sobre violències i desigualtats de gènere a càrrec de Susana Jurado de l'associació Èlia. A Sant Quintí, més actes del 8M amb una xerrada sobre la criança no sexista a 11:15 del matí a la sala polivalent del Centre Cultural El Jardí i a càrrec de Gemma Guillamont. A la mateixa hora, però a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, taula rodona sobre el paper de les àvies avui, a càrrec de Lluïsa Plans. A les 12, encara Sant Quintí concert al Mercat amb Pina Pintado i a les 7 de la tarda, a la sala polivalent del Centre Cultural del Jardí, concert de les corals. Si anem fins a Font-rubí, a les 7 de la tarda, a la cooperativa tindrem presentació amb el llibre Maite, vaig ser jo, podria ser tu, amb l'autora del llibre, l'Àngels Roura. A Sant Llorenç d'Hortons, en la programació d'aquest 8M, a partir de les 10 del matí es farà un mural sobre Joana Raspall al Centre Cultural. Allà mateix a les 11 es presenten les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines, d'Elisabet Font, aquest llibre que el dia anterior es presenta a Subirats, i a partir de les 12 actuaran els Bailets de Gelida. Justament ara anem fins a Gelida perquè a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural hi haurà programació escènica amb l'obra de teatre Mujeres Estremecedores de Sandra Rossi, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles tindrem lectures i música en femení a les 6 de la tarda a les Escoles Velles. I moltíssimes propostes més també per diumenge. Us destaquem que a Sant Sadurní i encara dins dels actes d'aquest 8M, Òmnium Cultural al Penedès i l'Ajuntament organitzen Avui no dormo als teus braços, una representació teatral de la vida i l'obra d'Anna Maria Martínez i moltes més propostes per commemorar aquest 8M, com la 5ª cursa de la dona de Subirats o la caco de la dona de Sant Llorenç d'Hortons.
Des de Ràdio Vilafranca també us portem una agenda per la capital de l'Alt Penedès tenyida de lila. Comencem. L'escola de formació Guillem Agulló, vinculada a Òmnium Cultural, arriba a Vilafranca. La primera sessió té lloc aquesta tarda a les 7 a la Garalda i es titula L'onada reaccionària és antifeminista. Anirà a càrrec de Georgina Monge, activista feminista. I a les 8 del vespre, al Teatre Cal Bolet, La Festa, l'últim espectacle de la penedesenca Daniela Feixes, arriba a Vilafranca després de fer temporada al TNC la passada tardor. Dirigida per Ricard Soler, l'obra és un espectacle creat a partir de testimonis d'adolescents. Quan els actes que commemoren aquest 8M ja han començat i continuaran encara més enllà d'aquesta setmana, aquest vespre a 8:45 i demà a 9:45, Cineclub Vilafranca projecta Les Quatre Hijas a la Sala Zazí. Divendres es concentra força activitat i al matí s'instal·larà una paradeta de sensibilització sobre el 8M a la Rambla de Sant Francesc, a càrrec de la Fundació Mas Albornà. A partir de les 7 de la tarda s'il·luminarà la façana de l'Ajuntament i a la mateixa hora tindrà lloc la conferència institucional titulada Dues veus, valentes i aliades a l'Orient Mitjà, a càrrec de Txell Feixes i Nàdia Golam, a Vinzeum. Dissabte, l'Escola de Judo Vilafranca impartirà un taller de defensa personal per a dones de 10 a 1. A les 6, l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira projectarà al seu local la pel·lícula La Libreria d'Isabel Cuixet. A les 7, al Casal de la Gent Gran del Tívoli, activitat teatral. I sumem també un parell d'actes de l'esquerra independentista. Aquest divendres, l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès i el Comitè 8M Vilafranca convoquen una manifestació. L'activitat començarà a les 6, a la plaça Jaume I, amb la preparació de murals col·lectius i el taller de pancartes, i la manifestació arrencarà a 8:15. I dissabte, a l'Ateneu Popular X, a les 11, es presenta el llibre Teoria Feminista, del marge al centre, de Bell Hooks. A l'acabar hi haurà vermut musical amb Ruth Girl Club. Els xicots també reivindiquen el 8M amb la tradicional diada d'homenatge a Carme Alomar, memorial Heroïnes Anònimes. Serà aquest dissabte a la plaça Milà i Fontanals amb una tarda plena d'activitats, començant amb un taller d'estampació de samarretes a 4:45, seguit de l'homenatge a l'heroïna anònima. Enguany és Victòria Tutusaus, cofundadora de la Fundació Ginesta, i a 6:45 tindrà lloc la diada castellera, seguida d'un sopar popular i festa amb DJ. El Centre Excursionista del Penedès acull dissabte la 10ª edició del Vilabloc, la competició d'escalada en bloc de Vilafranca. Les proves classificatòries es faran al matí i a partir de les 5 de la tarda començaran les finals. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web del CEP o presencialment dissabte de 8 a 9 del matí. La segona vetllada del cicle Vins i Veus que s'obren pas, del qual us en parlàvem ahir, tindrà lloc aquest dissabte a les 12 a Vinzeum. En aquest cas, protagonitzada per Sònia Lleonard, que presentarà la novel·la Nascuda de Venus, i Anna Vallès, en representació del celler Vinyes de Palou. I Covid es estrena l'espai enoturístic El Pati, a l'edifici modernista Casa Gené, que el celler té a la Rambla Nostra Senyora. Serà aquest dissabte al migdia i durant la inauguració es presentarà el nou vi número 7 del celler experimental de Covides i tindrà lloc una actuació musical a càrrec del grup penedesenc de versions acústiques Coren. I tancarem el dissabte amb un concert. Rafa Sánchez, el famós cantant de La Unión, que ha deixat una petjada inesborrable en la música dels 80, actua al Festival Músic Peu. El concert serà aquest dissabte a 9:15 al Teatre Casal de Vilafranca. Diumenge, a la Rambla de Sant Francesc, de 10 del matí a 2 del migdia, se celebra el Mercat d'Artesania, Brocanters i Pintura, com cada segon diumenge de mes. A banda de les parades d'artesania, de 12 a 2, s'impartiran tallers creatius d'artesania. I coincidint amb aquest mercat, Òmnium Cultural i Vilafranca Sardanista fan la segona sessió del taller de sardanes, de 12 a 1, a la mateixa Rambla, el Punt Òmnium. A 7:45 de la tarda, Ball del Casal, amb el grup Almas Gemeles, I acabem amb un concert perquè diumenge s'inicia el Barnasants al Penedès amb Rinaldo i Clara tocant a Vilafranca. Serà a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, on presentaran un dels discos més esperats de l'escena catalana, La Boca Aigua. I acabarem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. És que demà es podrà donar sang a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, des de les 5 fins les 9 de la nit. I demà, sopar de la Llinyola, amb motiu del 8M. El faran a la Fonda Esport. I el diumenge, la Llinyola celebra el seu aniversari. Ho faran amb un dinar a 2:45 de la tarda i espectacle i berenar a partir de 6:45 de la tarda. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que demà de 5 a 7 de la tarda a la biblioteca hi haurà un taller per a joves amb un mural a la vidriera en commemoració del 8M. A 8:45 del vespre, a la terrassa de la Comprativa, el Vall de Gitanes de Llorenç oferirà la seva actuació. I seguidament, al restaurant La Comprativa, hi haurà sopar commemoratiu. També a La Comprativa, el diumenge, a partir de 1:45, faran la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb la lectura del manifest i, a continuació, concert Vermut Violeta a càrrec de les Santines. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte a la Societat es farà la cargolada. Marxem ara a l'Arbós, i és que demà a les 6 de la tarda faran una taula rodona sota el títol de l'evolució i els avenços del feminisme i la igualtat al segle XXI, on som i cap a on anem. I a continuació, lectura del manifest a càrrec de la Mercè Ribas. També al Montmell celebren el Dia de la Dona i ho faran demà amb un sopar obert a tothom, i després del sopar hi haurà karaoke. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que avui a les 7 de la tarda hi haurà una reunió informativa i participativa al Centre Municipal de Cultura adreçada a tota la ciutadania pels pressupostos participatius. I diumenge celebren els Tres Tombs des de 8:45 del matí fins les 12:30 aproximadament. Santa Oliva també celebra el 8M amb moltíssimes activitats. Les principals són la lectura del manifest, que es farà demà, el sopar del Dia de la Dona, que es farà dissabte, o la trobada de gegantes, la primera trobada de gegantes, que es farà a partir de 10:45 del matí de diumenge darrere del local cultural. Però us ho ampliarem més abastament demà a l'agenda al detall. El Vinyana també celebren el 8M i ho faran demà a 6:15 de la tarda amb la creació d'una pancarta conjunta. A 6:15, ruta fins a l'Ajuntament, i a les 7, lectura del manifest feminista. A Bonastre, també, déu-n'hi-do. Demà, a 6:15 de la tarda, pintada mural del 8M, a les 8, lectura del manifest, i a les 9, a la Societat es podrà veure les Kelly's Influencers. Pel que fa dissabte, a les 12 hi haurà un vermut amb el duet Oníria i l'exposició Dones de Bonastre. I a les 9 de la nit, sopar de la dona a la llar social. Marxem ara cap al Vendrell. És que us recordem que demà hi haurà el Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla i dissabte, Mercat Setmanal a Coma-ruga. Continuem a Calafell. Avui, a les 6 de la tarda, a la plaça del Manila, espectacle de carrer, Migo Misma. Pel que fa a divendres, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, presentació del llibre Desnuda, de l'autora Àlex Fuster. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, hi haurà un espai obert a col·loqui, on diverses dones compartiran la seva experiència com a emprenedores migrants. I a 7:15 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, es farà la dansa de l'úter, a càrrec de la Maria Gàrnica. I com ja sabeu, avui comença la Copa del Rei, però ens ho explicarà després l'Eli a l'actualitat. I acabem, com sempre, a Cunit, i és que dins de totes les activitats us diem les més rellevants. Concretament, demà hi haurà lectura del manifest, exposició de cartells del 8M, taller de l'empoderament des del plaer i un sopar de les dones que es farà a l'hotel Àdia. Pel que fa a diumenge, es farà la marxa Violeta i també hi haurà activitats de relaxació a la platja.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. La complicada situació que viu la pagesia provoca un descens en la venda de tractors i altra maquinària. Aquests darrers anys, la venda de maquinària agrícola, bàsicament tractors, ha disminuït arreu de l'estat espanyol, força per sota del que serien les xifres més habituals dels darrers anys, que se situaven al voltant dels 10.000 tractors nous venuts anualment. Segons diferents fonts, el 2022 la dada encara se situaria per sobre dels 10.300 tractors, mentre que el passat 2023 la xifra se situaria a prop dels 8.800. Avui dia, la maquinària agrícola en general i els tractors en particular han anat pujant de preus i són força cars. Un tractor fàcilment se situa per sobre dels 60.000 euros, uns preus que compliquen la renovació i, sobretot, en el cas dels joves que s'incorporen al sector. Codorniu cedeix plànols originals i inèdits al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El celler més antic del país i creador del Cava ha cedit més de 30 plànols originals i inèdits dels arquitectes Josep Puig i Cadafalch i Lluís Bonet i Garí, deixeble de Gaudí, al Col·legi d'Arquitectes. Un acte que s'ha celebrat aquest dimecres al celler sadurninenc, amb la presència de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, i el CEO del grup Reventós Codorniu, Sergio Fuster, entre d'altres personalitats. Són plànols de gran valor històric i artístic dels edificis modernistes de Codorniu a Sant Sadurní, unes obres projectades per l'arquitecte i construïdes entre 1902 i 1915, un conjunt considerat una joia del modernisme català. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès està disposat a recuperar les pintures murals originals de la façana de l'antiga escola, ara que s'ha complert el centenari de l'edifici. Tot i que fa anys que aquesta façana està totalment recoberta d'una capa de pintura de color blanc, originalment estava decorada amb tres jocs de pintures murals, una a cada torre i un tercer al medalló central. Fa pocs dies, l'empresa vendrellenca Lesena Patrimoni Cultural va fer una intervenció per comprovar la viabilitat d'aquelles pintures. Des de l'Ajuntament bisbalenc no llencen la tovallola i volen continuar treballant en un estudi per conèixer la viabilitat i el cost que tindria reproduir la decoració pictòrica original en l'edifici. Una voluntària que ara està a l'ADF d'Olèrdola ha estat clau per impulsar un protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes a l'ADF. Carme Capdevila Albor, veïna de Castellet i la Gornal i jutgessa de pau d'aquest municipi, és una voluntària que actualment està vinculada a l'ADF Rosent Montaner d'Olèrdola. La seva insistència ha estat clau per impulsar un protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes a les ADF. Carme Capdevila indica que aquest protocol ja està aprovat i hi ha la previsió d'incloure'l en el decret de la Generalitat que ha de regular les ADF.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 9:45. L'accés al món laboral sempre ha estat un dels pals de paller del CIAJ de Vilafranca i ara reforça amb una assessora laboral que avui ens visita. El directament jove és l'Elisabet Muñoz. Bon dia.
Bon dia. Encantada.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Avui és la primera vegada que ens acompanya. Suposo que tornaràs, aniràs venint.
Sí, esperem que sí, i tant.
L'Elisabet està acompanyada per la Núria Mallofré, la responsable del CIAJ. Ben tornada, Núria.
Hola, bon dia. Sí, perquè aquest any em sembla que encara no ens havíem vist. Diria que...
Aquest 2024,
sí,
pot
sí,
ser?
Sí, sí, em sembla que bueno, ha vingut la Irene, ha vingut l'Ester, ha vingut la Núria des de la nau, però jo aquí, amb aquest espai, és el primer dia del 2024.
És que l'equip creix.
Sí, en aquest cas hem de
ara
dir...
reforçant tota la vessant laboralista.
Sí, clar, el CIAES com a servei d'informació i assistència per a joves amb una trajectòria molt llarga aquí a Vilafranca i a comarca, doncs en aquest cas, i un servei generalista, sempre hem dit que el CIAES és un servei generalista en tots aquests àmbits d'interès de les persones joves, en aquest cas sí que és veritat que se'l coneix sobretot, i és un àmbit molt fort, com és l'àmbit educatiu, per això tenim una assessoria específica en l'àmbit educatiu, però també des del 2016 vam incorporar l'assessoria Mobilitat Internacional, que en aquest moment ens porta, gestiona la Irene Fernández, en tots els seus projectes, en aquest moment en camps de treball, amb la demanda de tot el que són camps de treball per l'estiu, sobretot, i tenint en compte que la demanda ha estat tan alta, sobretot per menors d'edat, hem de dir, que bé, el que són els camps de treball estan pràcticament plens. És a dir, que la feina que està fent la Irene en tot el tema de difusió, no?, d'aquesta assessoria de mobilitat, entre altres àmbits, els camps de treball, doncs és molt gran, no?, i a través del Voltal, etcètera, no? Després de la incorporació també al CIAES, en aquest cas d'un espai, d'una assessoria específica en l'àmbit de la salut, no?, des del setembre del 2021, que és l'espai d'escolta emocional, que en aquest cas ens porta l'Ester Panyella, és a dir, que hem anat creixent i ens hem anat especialitzant també, que també un dels objectius del CIAES és poder oferir aquestes assessories personalitzades amb professionals, en aquest cas, que les porten a terme, no?, que és l'important en aquest cas, no? I doncs ara podem parlar també des d'aquest any, des d'aquest 2024, aquesta nova incorporació d'una persona que específicament també porta aquesta assessoria en tot el que és l'orientació laboral per a persones joves, no? Encara que hem de dir que abans, evidentment, des del CIAES ja fèiem informació, orientació en aquests àmbits, explicant quins eren els recursos, amb el recull d'ofertes de feines setmanals, etc. No? Però que ara, incorporant una professional, doncs aquí estem guanyant, aquí tenim un grau més, no?, direm.
Quina és la diferència?
Bé, en aquest cas, clar, el fet que tinguem una persona que fa assessorament vol dir que també en fa l'acompanyament individual, després també ja parlarem d'altres maneres també, però fa aquest acompanyament a l'hora de fer aquesta cerca de feina, no? I no solament ens ho explica també l'Elisabet, no és el tema de cerca en feina en si, és pensar a la persona, aquesta persona jove en global, no? Quines competències té, com ha de treballar el tema de competències, si s'ha de formar d'alguna manera més ampla per poder accedir als seus objectius laborals, etc. No?
Amb quins objectius o quins objectius bàsics són amb els quals arrenca aquesta assessoria?
Pues justament, perdona, com et diu la Núria, l'objectiu principal és fer aquest acompanyament als joves. La diferència del que es feia abans és justament això, poder fer un acompanyament més proper per definir el seu itinerari. Al final no sempre serà a nivell laboral, moltes vegades tornarem a la vessant educativa. Ens estem centrant molt a acompanyar joves que han abandonat moltes vegades el sistema educatiu molt d'hora, i això fa que en un futur és així, que quan menys qualificació té un jove, pitjor accés al món laboral es trobarà. Vale? I volem donar aquest acompanyament perquè pugui, bueno, veure quines són les seves competències i poder fer aquesta recerca de feina i definir quin serà el seu itinerari professional.
A qui s'adreça, com tots els serveis del CIAES, va dirigit al públic jove, però on voleu posar el focus, almenys ara, en els inicis?
Sí. Bueno, és a tots els joves, a partir dels 16 anys, en aquest cas, perquè són aquells que poden tenir accés al món laboral. Vale, i perquè aquí comença una miqueta la definició d'aquest itinerari del que parlaven. Justament fem aquesta edat perquè l'assessoria, dintre de l'assessoria, també tenim el projecte del suport a l'orientació per l'ocupació juvenil, que és un projecte del SOC, que està cofinanciat per la Unió Europea, i sí que s'emmarca dintre d'unes edats, en concret, del 16 al 29. Però tot i així, tenim aquest projecte per una banda, però també tenim aquesta atenció a tots els joves en general.
I com han estat aquestes primeres setmanes?
Bé. Hem arrencat tenint a molts joves ja, perquè, bueno, no ha sigut nou, era algo que ja es feia, però tenim aquesta oportunitat de que sigui algo més, més proper, més especialitzat i poder donar resposta als joves com més propera i que tots els joves de Villafranca puguin estar acompanyats des del CIAJ.
La intenció, Núria, és que sigui un revulsiu. No sé si ja s'ha pogut notar o encara és poc coneguda aquesta nova figura de l'Elisabet.
Sí, bé, evidentment, quan ara un jove s'adreça al CIAJ o s'adreça al Servei de Joventut, que el CIAJ o el Servei de Joventut té diferents serveis, en aquest cas, el fet que tinguem l'Elisabet, no?, amb aquesta assessoria més especialitzada, clar, les derivacions també es fan d'una altra manera, no? Com deia, nosaltres ja estàvem des del CIAJ fent aquesta part d'informació, orientació de recursos, però, clar, el que fa l'Elisabet és aquest acompanyament, no? Cal ajudar amb aquest jove a apuntar-lo al SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya. Se li ha d'explicar xarxa Xaloc, se li ha d'explicar com funcionen tot el tema de TTs, com fer el currículum, com fer una entrevista, quins són aquests recursos que també tenim al territori, com buscar feina, és a dir, i també tota aquesta part de treball, no?, d'identificar què és el que està buscant aquest jove, perquè potser està plantejant que està fent cert de feina i el que estem de fer hem de fer treballar el tema de la formació. Sigui el retorn a la formació arreglada, no? Com deia l'Elisabet, una part d'aquests joves han abandonat els seus estudis de manera molt prematura, no? Amb títol o sense títol de la secundària i una mica amb aquesta idea que potser estan buscant feina i per això venen al servei, que estan buscant cercant feina, però potser hem de treballar altre tipus de competències, hem de treballar el retorn al sistema educatiu arreglat, hem de mirar tot el tema de formació ocupacional, en aquest cas a través de cursos del SOC o altre tipus de formació que poden doncs, preparar, empoderar per poder després accedir en més condicions al mercat laboral.
La paraula que l'heu dit totes dues més d'una vegada, acompanyament, és clau. No parlem d'una visita, d'una entrevista, d'un parell, sinó que hi ha, en molts casos, un procés, es comença un procés.
Un procés de proximitat, d'estar a l'abast, de que els joves tinguin un referent a qui poder adreçar-se en qualsevol moment. I que sempre tinguin aquesta persona que els acompanyi, que a vegades, òbviament, el projecte és seu, ells han de fer aquest projecte, aquesta recerca, però moltes vegades necessiten aquest petit empenta per poder sortir-se. I és justament això, el que em dona l'oportunitat de fer una atenció molt personalitzada, perquè no tots els joves tenen les mateixes necessitats, i no tots estan en la mateixa situació, no? I, bueno, ens dona l'oportunitat de treballar conjuntament amb altres agents del territori, amb el Servei d'Ocupació i amb els centres educatius. Bé, és una de les coses que treballarem més endavant, no? Aquesta oportunitat de poder estar en contacte directe amb els centres educatius per poder treballar amb els joves ja directament quan...
Però aquests joves encara estan estudiant.
Sí, però molts centres educatius ja... saben molts joves que possiblement l'any que ve no continuaran estudiant. I abans de que els joves es trobin que han decidit no continuar estudiant i els centres educatius moltes vegades ho saben, abans de que es trobin sense cap referent o algú que els pugui fer una mà, doncs, bueno, tenir aquest contacte perquè els joves ja directament sàpiguen a qui adreçar-se.
Que no es trobin d'avui per demà què faig, no?
Sí, sí, que ja sàpiguen els recursos que tenen, no? I què podem oferir-li. Si al final és el que deia la Núria, intentem donar resposta als joves holísticament, en tot el que ells necessitin. Al final ens facilita, moltes vegades tenim aquest treball coordinat, que des del meu espai més adreçat a l'assessoria laboral, però podem detectar altres necessitats que tenen, no? I podeu oferir-los recursos que tenim al nostre territori per donar resposta a altres necessitats que poden tenir.
El CIAJ, Núria, està molt acostumat a anar als centres de secundària de la vila.
Sí.
Per tant, aquest nexe ja hi és, no? Ara hi sumareu l'assessoria laboralista.
Sí, en aquest cas, clar, com que tenim a través del PITSES, no?, del punt d'informació i dinamització als centres de secundària, doncs tot aquest treball des del Servei de Joventut amb els centres educatius, un catàleg de nivell d'activitats, una proximitat als centres educatius, des del CIAJ, sobretot hem treballat no, molt el tema educatiu, però el tema de mobilitat internacional ha entrat amb molta força també als centres educatius, a l'espai d'escolta emocional també, i ara doncs, comencem a treballar també aquest contacte i aquest treball coordinat, com deia l'Elisabet, amb els centres, no? I sobretot pensant en aquests joves que segurament faran una part d'aquests joves, un abandonament prematur no? dels seus estudis i que tinguin doncs, això, un CIAJ com a servei, és a dir, tot el que és els diferents opcions que té el CIAJ, però específicament, no? Perquè molts d'aquests joves que abandonen els estudis també el seu objectiu, quan jo faig una xerrada no? a nivell d'estudis, dius, bueno, i què voldràs fer? No? I tens un sector de joves que diuen, jo vull anar a treballar, no? Tenen 15, cap a 16 anys, jo vull anar a treballar. Doncs aquí és on hem de treballar, en aquest cas és el CIAJ, és aquesta assessoria que és aquest objectiu, no? Com podem fer que aquest jove se senti acompanyat per veure quines són les seves necessitats, siguin formatives o realment d'accés al món laboral, no?
Com funciona l'assessoria, Elisabet? Hem parlat molt ara de la teoria, anem a la pràctica, sí. No? Un cas hipotètic o algun que hagis tingut d'algun jove. Primerament, com s'ha de posar en contacte amb vosaltres? I un cop comença la relació, què passa?
Sí. Bueno, des del CIAJ estic fent atenció directa, sense cita prèvia, sense tots els dimecres a la tarda i tots els divendres al dematí. Aquestes tardes, sense, no cal, els joves es poden adreçar tranquil·lament al CIAJ i els atendré a la mesura del possible, no?, sempre. Però també la resta de la setmana poden trucar al CIAJ, concertem una cita normalment. A vegades aquests joves venen derivats doncs, d'altres serveis, de l'OMT moltes vegades que ja fan derivacions a nosaltres perquè en aquest cas són persones joves, no?, o d'altres serveis que arriben. I, bueno, fem una primera entrevista amb el jove per saber quina és la seva necessitat. I n'hi ha joves que només necessiten aquesta primera atenció directa, que tenen molt clar que només necessiten un recolzament per revisar el seu currículum, per saber ben bé com funciona apuntar-se al SOC o a les xarxes a la que parlàvem, no? N'hi ha joves que tenen només unes necessitats molt específiques, venen un dia, tenen obert aquest contacte que poden tenir quan ho tornin a necessitar, i d'altres que no, d'altres que estan molt perduts, encara no saben què volen fer. M'he trobat, em trobo diàriament, amb molts joves que volen treballar, que volen estudiar, que no saben què volen fer moltes vegades. I amb aquests joves sí que, bueno, aprofundim amb una primera entrevista inicial i comencem a fer un pla de treball, vale? Juntament amb el jove, definint quin serà el seu pla de treball. No ho decidiré jo, ho decidirà el jove, quin pla vol fer. Jo puc donar-li una miqueta d'assessorament, però bueno, sempre sense perdre que l'itinerari és seu. És el seu projecte i ho definim des d'aquí, no? Des de les seves necessitats, el que ell verdaderament vulgui fer. Perquè si no, no tindria sentit que nosaltres com a professionals els diguéssim això és el millor per tu, no? Perquè moltes vegades no és el moment per un jove, no? El que parlaven de que la intenció és que els joves, és una realitat, tornin al sistema educatiu per poder tenir una millor formació. Però moltes vegades no és el moment. També els hem de sentir, no? Hem d'acompanyar-los en això també. No és el meu moment, no vull, ara decideixo que no. Bueno, què podem fer, no?
Respectar aquesta opinió, no?
Sí.
Ja trobaran el camí, amb
sí,
ajuda.
Sí, justament és això, poder estar al costat. Potser n'hi ha un jove que jo li ofereixo fer aquest camí, aquest acompanyament, i en aquest moment diu, no em ve de gust, no vull pensar en això, però probablement dintre de dos mesos diu, bueno, doncs, el que em va dir l'Elisabet en aquell moment i tal, vaig enviar-li un WhatsApp a veure què diu, no? I tenen aquesta oportunitat, no? Jo sempre, moltes vegades n'hi ha joves que no han vingut i després m'han dit, no, bueno, és que cap problema, no està penalitzat que no tornis a venir, pots tornar en el moment que ho necessitis, no? I això jo crec que és un plus que volem donar, de ser accessibles, d'estar a l'abast i de que quan ells decideixin estarem aquí.
Si algú que ens està escoltant sent que li pot interessar, recordeu-nos on està ubicat el CIAX i forma de contactar, telèfon, WhatsApp, correu... Sí. Deia l'Elisabet que poden venir i trobar-la els dies que hi és.
Sí, bé, doncs en aquest cas el CIAX estem al carrer La Fruita, número 13, al centre d'aquí Vilafranca, és un taller també del Servei de Joventut. Com deia l'Elisabet, els dimecres a la tarda de 5 a 8, dins l'horari d'atenció que fem al CIAX, específicament doncs, el dimecres de 5 a 8 i els divendres al matí de 11 a 2. Però també, com deia, poden contactar nosaltres per si també ja podem concretar una cita, evidentment, al telèfon del CIAX, el 93-892-2020, i també a través del telèfon de l'assessoria. L'Elisabet té un telèfon, un mòbil propi, que també utilitzem com a WhatsApp. Sabem que molts cops els joves, doncs aquest primer contacte, a vegades els hi pot interessar més a través de WhatsApp, i en aquest cas el telèfon, que és el 667-579-324. Tota aquesta informació... És a dir, que encara no està penjada a la web, perquè també és un espai, una assessoria que tenim, molt nova, però bé, en pocs dies també la incorporem, i si no, el telèfon del CIAX.
Fantàstic. Doncs, Elisabet Muñoz, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos explicat que ara et trobarem al CIAX. I, Núria, d'aquí 15 dies seguim amb més Directament Jove.
Això mateix.
Que vagi bé, adéu-siau.
Gràcies.
I acabem amb la connexió amb l'oficina jove del Baix Penedès, que ens acosta la Lourdes.
Doncs sí, Sílvia, tenim ja a la teva tocalla a la Sílvia Ferrer de l'oficina jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs bé, aquí l'oficina jove, punt per explicar-vos unes quantes cosetes.
Vinga, doncs quan vulguis.
Doncs mira, volia començar per les xerrades d'orientació acadèmica i professional, que ja en vam fer dues fa un parell de setmanes, al febrer, i continuen la setmana que ve, el dilluns 11 de març a les 6 de la tarda, es farà la següent xerrada a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès, i el dijous de la setmana que ve, el 14 de març, a les 6 de la tarda, a l'Institut Mediterrani del Vendrell. Aquestes xerrades que organitzem des del Joves Penedès doncs, estan pensades per orientar tant a l'alumnat com les seves famílies sobre les sortides acadèmiques que tenen un cop finalitzin l'ESO. Uh-huh. Val, és una manera doncs, d'explicar quines sortides hi ha, però no només quines sortides hi ha a nivell de quins cicles formatius o quins batxillerats i altres tipus d'estudis, sinó també donar eines perquè el jove pugui fer tot un treball d'autoconeixement doncs, per poder realment trobar quin és el seu itinerari formatiu, el que realment li convé, bueno, li convé per la seva manera de ser, les seves necessitats, els seus interessos professionals. I és molt interessant doncs, perquè donen tot de pautes i de... i d'informacions doncs, que van molt bé per l'orientació acadèmica. I complementant paral·lelament, doncs, també ja sabeu que aquí a l'Oficina Jove fem assessoraments acadèmics individualitzats, el jovent i també les seves famílies, que vulguin, bueno, han de demanar cita, i també anem pels municipis. Tombem pels municipis de la comarca, ja tenim uns dies establerts, per tant, les persones del Baix Penedès que vulguin un assessorament acadèmic es poden informar el seu espai jove, el seu punt d'informació juvenil, el servei de joventut del seu municipi, per saber doncs, quin dia hi anem, i demanar cita. I també doncs, és un complement molt bo de tot el treball que també fan els instituts a nivell d'orientació acadèmica doncs, per poder acompanyar no?, el jove i la jove en aquesta decisió que bueno, a vegades...
És
a vegades pot ser que costi, a vegades és complexa. Hi ha jove doncs, que de seguida té claríssim cap on es vol dirigir, quin és el seu objectiu laboral, i hi ha joves que estan doncs, més perduts perquè potser no tenen clar encara cap on es poden dirigir, però bé, tenim tot d'eines, tenim tot de protocols que ajuden el jove doncs, a poder fer, bueno, a poder rumiar i per poder decidir bé què és el que voldran estudiar. I dit això, volíem també, en tot aquest tema d'assessorament acadèmic, doncs, dir-vos que... S'està fent ara mateix l'espai de l'estudiant de Valls, un saló d'ensenyament que es fa a Valls des de fa molts anys, d'ahir dia 6 i avui dia 7, a l'oficina jove de Baix Penedès, i tenim un estand conjuntament amb la resta d'oficines joves de la demarcació de Tarragona, per tant, juntament a l'oficina jove doncs, de l'Alt Camp, del Baix Camp, Tarragonès, Conca Barberà, Priorat, i doncs, estem allà doncs, perquè també per ajudar el jovent de totes aquestes comarques. Ho fem mitjançant uns jocs, unes dinàmiques, per ajudar també doncs, en aquesta orientació. Per tant, ens podeu trobar avui, bueno, avui a la tarda, avui aquest matí, i avui a la tarda és entrada lliure, diguéssim. Així com dimecres i dijous està ja citats els instituts i van com amb cita, i van instituts de totes aquestes comarques. I també continuarem el mateix, la setmana que ve és la Fira de Formació Professional del Vendrell, que es farà a l'Albert de Comarruga, els dies 20 i 21 de març, que són dimecres i dijous, es farà pel matí. I sí que en aquest cas l'entrada ja està concertada amb els instituts. I hi ha d'altres, hi ha d'altres espais i fires relacionades amb orientació acadèmica per a més espai, a més llocs de Catalunya, està clar, Us informàvem dels que tenim més a propet i que nosaltres també en formem part, perquè en aquesta fira que us comentava el Vendrell també tindrem un stand com a oficina jove, també doncs, per fer orientació amb el jovent de la comarca que s'hi acosti.
No atureu, Sílvia.
Volia, com que sí. Em queda algun minutet, també volia tornar a fer difusió, que això anem insistint, perquè tenim encara algun més lliure de l'aparador jove. Com sabeu, aquí a l'oficina jove tenim aquest espai per donar veu i poder donar espai als joves artistes de la comarca, també als emprenedors, a les entitats juvenils, i durant encara tenim algun més lliure, per tant, si hi ha algun jove doncs, que vulgui ensenyar, exposar, mostrar totes les seves habilitats, el seu art, el seu projecte d'emprenedoria, doncs es pot posar en contacte amb l'oficina jove o amb els serveis de joventut del seu municipi. I també dir que no s'acaba aquí, és a dir, si una persona ve a exposar aquí a l'aparador jove, també té l'oportunitat d'exposar en altres espais d'art de la resta de demarcacions de Tarragona, Com hem anat ja, us hem anat explicant en altres ocasions.
Sí, entre elles
Conca. I no sé si
Conca.
Em queda... Exacte, per exemple, la Conca Barberà és amb qui precisament vam començar aquest projecte que s'ha anat extenent a la resta de comarques i per això s'hi ha posat aquest nom d'Hexàgon Jove. I volia comentar, doncs, demà és 8M, per tant, es fan un munt d'activitats referent a aquesta diada, no només ajuntament, sinó també doncs, donar força a totes les activitats que s'organitzen des dels espais i casals joves i regidories de joventut de la comarca, doncs, que es fan molts tallers, dinàmiques i diferents tipus d'accions per commemorar aquesta diada. I ja com a últim apunt, tenim previst fer dos cursos de premonitors de lleure aquesta Setmana Santa i dir que ja estan plens, que ja ho hem posat per xarxes, doncs, per tornar, per avisar, perquè se'ns han desbordat. Les nostres expectatives s'han més que complert perquè hem tingut un allau de demanda i n'estem molt, molt contentes.
Haureu de fer altres.
Exacte.
Sílvia, moltíssimes gràcies i fins d'aquí dues setmanetes.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.